Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Cada setmana un monogràfic per aprofundir en un tema. Comencem.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Lo que ocurrió es que el 25 de septiembre de 2018 me despertó la policía porque mis hijas, Nerea y Martina, habían sido asesinadas por su padre. El asesinato se produjo durante el periodo de visitas que le correspondía a él, después de haber denunciado las amenazas de muerte que hacía y que iban dirigidas hacia ellas ante el juzgado de violencia de género de Castellón. Después de esta noticia, pues me quedé en shock durante bastante tiempo porque mi mente no podía aceptar lo que había ocurrido. Y bueno, después me produjo mucha impotencia el ver que no, lo que yo había intentado no había llegado a ningún sitio. Y bueno, a día de hoy, aún casi 3 años después, es una cosa que no puedo aceptar.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el colpidor testimoni de l'Aigier Prats i fa pocs dies ha tornat a passar. Un pare es suïcida després de matar el seu fill de 2 anys en un hotel de Barcelona per fer mal a la mare. És el que es coneix com a violència vicària o de substitució. El 2012, José Bretón va ser condemnat per haver mort els seus 2 fills de 2 i 6 anys després que la dona li digués que volia separar-se i es van començar a comptar els fills morts per violència masclista. 42 menors en els últims 8 anys. En parlem avui amb
Alba Alfagema, psicòloga, especialista en violència masclista. Júlia Humet, advocada especialista en violència masclista. El psicòleg, professor i investigador Joan Roa. Sentirem el testimoni de l'Itziar Prats, que va perdre les 2 filles a causa de la violència vicària. I acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Els masclistes fan mal on més mal fa i posen dones i infants en una situació de gran indefensió perquè estan amb qui va prometre estimar-los i protegir-los. Victòria Rosell.
Violència vicària ve de vicari, que vol dir ajudar no substitut, i són pares agressors que al no fer directament mal a la mare utilitzen els fills per fer-li mal, en el cas més extrem, matar-los. Júlia Humet, advocada especialista en violència masclista, benvinguda. Quines són les novetats en termes de violència vicària que porta aquesta nova llei de protecció a la infància, la llei Rodes?
Hola. La reforma que fa la llei Rodes, el més rellevant que introdueix és el que s'ha parlat bastant, que és la possibilitat de suspendre el règim de visites quan hi hagi obert, o sigui, encara que no hi hagi sentència, quan hi hagi obert un procediment per violència de gènere contra la mare d'aquestes criatures o, evidentment, contra les criatures, mentre dura aquesta investigació, el que diu la llei és que, diguéssim, que per defecte, o sigui que d'entrada el que s'ha de fer és suspendre o limitar el règim de visites amb les criatures.
Júlia, des del teu punt de vista, on falla la justícia que encara no s'ha pogut acabar amb aquesta violència vicària?
Clar, el problema, jo crec, de la violència vicària, i crec que la llei Rodes, tot i que és un avenç important, però crec que tampoc servirà per solucionar-ho del tot, és una falta de sensibilització, de consciència de la gravetat d'aquesta violència, perquè la llei Rodes és veritat que diu que per defecte se suspendrà aquest règim de visites, però també faculta al jutge per, en cada cas, valorar si realment ho suspèn o no ho suspèn, o sigui, hi ha aquesta alternativa. I, de fet, en l'actualitat, tot i no haver-hi una legislació potser tan contundent en el redactat com és la llei Rodes, sí que els jutges tenien instruments per suspendre o per limitar els règims de visites i no es feia, o es feia en percentatges molt petits. Per tant, jo crec que el que segueix fallant i que s'ha de seguir treballant en aquesta línia és una falta de consciència de la importància i de l'afectació que té aquesta violència vicària tant per les dones com, per suposat, per les criatures.
Diu Júlia que hi ha la tendència a creure que les dones menteixen o instrumentalitzen els processos judicials. Això és fort, no? Encara ara, avui?
Sí, és fort, però per desgràcia a la societat o sigui, vivim en una societat que encara és masclista, que s'estan fent molts passos en endavant, però que encara no tenim un munt d'estereotips i de mites en relació a per exemple, doncs, a la violència masclista, a per què les dones denuncien, etc. Llavors, tots aquests mites i estereotips, al final el sistema de justícia viu, o sigui, està en la societat, és una part d'aquesta societat, per tant, no és aliè a tot plegat. Llavors, sí que és veritat que en aquest tipus de delictes et trobes amb un pes molt, o no, amb un judici molt més gran cap a la víctima sobre si s'ho estarà inventant, si està instrumentalitzant el procediment per obtenir uns bons, entre cometes, uns bons resultats de cara a la custòdia de les criatures. Això existeix molt, és un pes molt gran que potser quan denuncies un altre delicte que no té a veure amb la violència masclista no existeix.
Leitzier Prats, víctima de violència vicària, ens explica què va fallar en el seu cas.
En mi caso falló todo lo que podía fallar. El cuestionario Biogen, que valora el riesgo de las víctimas de violencia de género, en ese momento no incluía el riesgo de letalidad ni tampoco a las menores como víctimas del agresor, a pesar de que España llevaba 4 años suscrita al Convenio de Estambul y debía tenerlo en cuenta. No había ningún apartado donde incluirla que las amenazaba a ellas directamente. Luego la jueza no tuvo en cuenta las amenazas hacia mis hijas, ni las pruebas que aporté y, lo que más me duele, no tuvo en cuenta a las niñas. Pero no solo ella, tampoco el fiscal, que es quien debería haberlas protegido. Y tampoco se hizo ninguna valoración por parte del equipo psicosocial del juzgado. La policía, la UFAN, que es la unidad que se encarga de la atención a mujeres víctimas de violencia, no realizó el seguimiento que correspondía al nivel de violencia valorado en el Biogen, que fue bajo.
Julien, es menys tenen les necessitats de les criatures, però a més les dones sovint denuncien no se'ls fa cas i si no se'ls treuen els fills, com el cas de la Juana Ribas, condemnada a 2 anys i mig de presó, finalment en arrest domiciliari per no entregar les criatures al seu exmarit, a qui va denunciar per violència masclista. A veure, davant d'aquesta situació, com es pot protegir tant a les criatures com a les dones?
Clar, jo crec que, per una banda, falta més consciència i més recursos, dedicar més recursos a tot plegat, perquè vol dir més recursos, vol dir més que els professionals que tenen criatures, però tot tipus de professionals, no només els jutjats, la policia, estem parlant d'escoles, pediatres, serveis socials, que tothom tingui més eines per saber com actuar, per saber detectar, per poder fer informes que estiguin documentats i que tinguin en compte la situació. És a dir, bueno, posar més eines perquè tothom pugui treballar i fer bona feina en aquest sentit.
En una notícia de juny d'aquest any llegim, Interior segueix 471 menors en risc de ser utilitzats en la violència vicària i, a més, tots els casos que segurament no hi ha denunciats. Com pot ser, Júlia, que hi hagi constància d'aquest risc i que no es pugui fer res per evitar-ho? És a dir, que es constati, però això és aquí.
Clar, jo una mica és el que deia abans. Crec que falta una mica de consciència i de posar realment l'interès del menor al centre de tot plegat, perquè moltes vegades és el contrari, o sigui, es posa molt més al centre el dret d'un pare de poder seguir tenint un règim de visites o fins i tot una custòdia compartida amb aquests menors, encara que hi hagi sospites de que han patit violència o de que hi hagi una instrumentalització d'aquests menors per fer mal a la mare. Es posa al centre que el pare ha de poder veure aquests menors i crec que això ha de canviar. El que hem de posar al centre de tot plegat és l'interès superior del menor, que és el que parlen totes les lleis de protecció de la infància, etc. Llavors, quan això es faci, crec que s'actuarà molt més, perquè a més aquestes dades que té Interior de 471 menors, en realitat això deu ser la punta de l'iceberg. Segur que hi ha molts més menors que pateixen violència vicària, però potser de tipus molt més lleu i ni tan sols estan comptabilitzats.
De fet, tu m'explicaves el cas d'un infant que havia patit abusos sexuals per part del pare i un cop a la setmana havia d'anar a veure el pare. Això em sembla...
Sí, això passa sovint. O sigui, en casos de... quan es denuncien abusos, a vegades no suspèn el règim de visites i a vegades sí que suspèn el que és el règim habitual de visites, però els jutjats encara tot i així acorden a règims de visites normalment és d'una hora a la setmana o de dues hores a la setmana que es fan en un punt de trobada que és en un entorn controlat, que hi ha educadores i treballadores socials, però tot i així s'està obligant aquests menors a veure els pares que mentre hi ha un procediment, o sigui, fins que no hi ha una sentència, mentre dura el procediment, és molt, molt habitual que passi això i s'obliga aquests menors, fins i tot a vegades els menors es neguen a entrar, no volen veure el pare, però tot i així se'ls obliga a anar cada setmana al punt de trobada a veure el progenitor que està denunciat per abusos.
Júlia, a una mare que es trobi en una circumstància com aquesta, patint violència vicària, com a advocada, què li diries?
Jo li diria, en primer lloc, que intenti assessorar-se i informar-se, que ja existeixen recursos públics on pot tenir assessorament de juristes i d'advocades, tant siguin els CIATs, els CIES, que pregunti als ajuntaments, als serveis socials, que s'informi bé el més aviat possible per veure com ha d'actuar i fer les passes en la direcció correcta.
Dius tu que tenim un sistema que atén les situacions quan ja no hi ha res a fer i s'oblida de la prevenció. Tens aquesta impressió?
Sí, tinc aquesta impressió perquè, no, clar, quan passa un cas d'aquests tan greus que un pare mata les seves criatures, llavors només fem que parlar d'això i tots ens escandalitzem. Però quan hi ha casos molt més lleus, però que veiem que hi ha menors que han patit directament aquesta violència dels pares o menors que han presenciat com el pare exercia violència física o crits no, contra la seva mare, etc. I no, o sigui, després d'això se segueix fixant un règim de visites, etc. Llavors, clar, hauríem d'actuar molt més abans, no quan tenim una notícia molt greu, sinó des del principi i en les situacions més lleus.
Com podríem protegir aquestes criatures? Jo ara quan em descrivies aquesta escena, no? Això està passant, és a dir, hi ha criatures en aquestes circumstàncies. Com les podríem protegir?
Clar, jo crec que una molt bona cosa per protegir és que s'apliqui efectivament el que diu aquesta llei, és a dir, suspendre els règims de visites mentre si hi ha sospita de que en aquesta família s'exercés, no? De que aquest pare està exercint violència.
I això no sempre es fa, Júlia?
No, mira, teníem unes dades que són del Consell General del Poder Judicial, que bueno, les he tret de l'entitat Dones Juristes, de 47.000 ordres de protecció que es van donar. Quan es dona una ordre de protecció és perquè no, hi ha uns indicis de que la mare ha patit una violència i es demana doncs, una ordre d'allunyament, de prohibició de comunicació i quan hi ha criatures, unes mesures per a aquestes criatures. Doncs d'aquests 47.000 casos, només amb un 3% es va suspendre el règim de visites. Per tant, vol dir que realment es fa molt poc encara.
Doncs, Júlia Humet, esperarem que sí, que es comenci a aplicar tot això que ens comentes per erradicar aquesta violència vicària. Moltes gràcies, Júlia Humet, especialista en violència masclista, advocada. Gràcies per ser avui a l'Ofici d'Educar.
Moltes gràcies.
Yo pienso que lo primero es que cualquier persona que trabaje en violencia de género tiene que tener perspectiva de género. Es primordial conocer los procesos por los que pasan las personas con las que trabajan. Deben tener una formación específica en violencia de género adecuada para cada puesto. Vivimos en una sociedad que es principalmente patriarcal y es un aspecto que debe cambiar. Y reconocer los derechos de los y las menores, velar por que se respeten en todo momento buscando su bienestar. Y para ello yo creo que es importante que se les escuche y se valore su situación por parte de profesionales con una formación especializada. Ellos y ellas son el objetivo principal del agresor para provocar el mayor dolor posible y deben ser el centro de atención. Hay que dejar de proteger los derechos de la persona que agrede para proteger y priorizar los de las víctimas. También es fundamental aplicar la ley vigente, que debe estar dotada de medios necesarios. Y a nivel social, todos y todas debemos ser conscientes y actuar si somos testigos de actos de violencia.
Hem sentit a l'Itziar Prats, víctima de violència vicària, que ens explicava què hauria de canviar per acabar amb la violència vicària. Avui a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar en temps de suplement, la violència vicària.
La vergonya, la culpa i la por l'han de sentir els homes que exerceixen violències masclistes. Carla Vall.
Hem parlat amb l'advocada Júlia Humet i ara parlem amb Joan Roa, psicòleg. Treballa també en l'àmbit educatiu, diu el psicòleg Joan Roa, que quan parlem de violència vicària, l'assassinat dels fills és la punta de l'iceberg, perquè comença molt abans amb una violència invisibilitzada, amb els tractaments que no es detecten i que poden o no culminar en la mort dels fills. Joan, hem sentit ja moltes coses contundents, com s'entén que un pare pugui fer mal als propis fills per ferir la seva mare? Jo crec que aquesta és la pregunta que ens fa més mal i que costa més de respondre.
Sí, és molt difícil de respondre i no podríem fer un retrat robot, no? Un perfil únic de realment aquest perfil d'home. El que sí que sabem i el que sí que veiem és que al darrere el que hi ha en comú és una sèrie de valors i d'actituds que estan molt lligats a aquesta interiorització de rols de gènere, no? I és aquest rol de masculinitat tradicional i que a més és hegemònic, no? Que és majoritari dintre la societat així a primera vista i que té uns elements, no? Molt concrets que estan basats en l'abús de poder de l'home sobre la dona, aquest sometiment de la dona i aquesta voluntat de control, no? de realment tenir el poder absolut i de que no hi ha límits en tot allò que l'home vol fer. Aleshores, què és el que passa aquí? Que al final, quan se posen límits a aquest home que no està acostumat a tenir aquests límits, que té un poder, diem, com absolut, el que passa és que desplaça, no, l'instrument en el que, mitjançant el qual exerceixen la violència. És a dir, l'objecte de la violència segueix sent la dona, però com que té uns límits posats, unes barreres, doncs l'instrument que utilitza, diem, en aquest cas són els fills. Moltes vegades això, per una ordre d'allunyament o perquè es van a separar o perquè qualsevol cosa que l'agressor li fa pensar que aquell control absolut, aquell poder, doncs està en perill, i aleshores és quan passa a fer aquest tipus de violència.
Tu insisteixes, Joan, que això no està lligat a problemes de salut mental, que és una de les coses que sovint es diu, si una persona ha fet això és que no està bé del cap, és la primera cosa que diem.
Efectivament, com que hi ha molt d'estigma i molt de tabú sobre la salut mental i amb aquests temes que s'han intentat doncs relacionar amb la salut mental, doncs hi passa una mica el mateix, no? Serveixen com per tapar i d'alguna manera perquè no se'n parli, no? Si ho lligo a salut mental i no en parlem de salut mental, que és el que passa, doncs òbviament no se'n parla d'aquests fenòmens. No sempre hi ha un problema de salut mental. De fet, majoritàriament no hi ha un problema de salut mental, sinó més bé això moltes vegades ha servit d'una excusa. El que sí que pot haver són patrons que s'han anat perpetuant, diem, en les línies familiars, no? És a dir, potser d'uns pares, un pare maltractador que reprodueix aquest model i aleshores doncs, el que ha estat la víctima es converteix en agressor.
Joan, es pot, aquesta també és una altra pregunta que costa d'entendre, es pot estimar i cuidar un fill o una parella a la qual maltractes o fins i tot en un cas extrem mates? És a dir, aquesta ambivalència, aquesta contradicció, es pot estimar algú que pots acabar matant?
Doncs, torno a dir, aquesta també és una pregunta força complicada, perquè a nosaltres ens costaria d'entendre, no? Però el que sí que veiem en aquests casos és que es combinen moltes vegades bons tractes, cordialitat, etc, amb certa violència, i sobretot quan hi ha períodes de molta violència i l'agressor moltes vegades veu perillar aquesta continuïtat d'aquesta situació, es combinen amb períodes després que a vegades amb la violència de gènere anomenem com a lluna de mel, no? Períodes en què l'agressor doncs promet que canvia, és totalment amable, i clar, això, aquesta ambivalència, no, fa també a moltes vegades a les víctimes doncs no saber ben bé què passa. Sí, m'estima, però hi ha vegades que me fa mal, però a la vegada també penso que com que hi ha bons tractes també en certs moments doncs m'estima, i també moltes vegades això el que passa és que el maltractador moltes vegades de cara a l'exterior, de cara a l'àmbit públic, doncs mostra una conducta molt cordial, molt amable, una persona molt sociable, i en l'àmbit privat en canvi es mostra d'una altra manera, no? I aleshores, com que les víctimes veuen aquest doble perfil, doncs no, es crea com una certa confusió i una certa ambivalència.
Quan les amenaces, Joan, de la parella o exparella s'han de prendre seriosament? Escoltàvem a l'Itzir en començar que ell havia dit aquest senyor m'havia amenaçat, no? Quan hem de pensar que això va de debò?
Sí, costa saber fixar un punt, val? Costa saber si moltes vegades es compliran o no, o si realment el que volen és fer por o aconseguir alguna cosa, però normalment sabem que es poden arribar a complir quan ja hi ha hagut un període, un cicle d'amenaces, normalment una mica llarg, que no té per què, però acostuma passar, i sobretot el punt clau, el punt d'inflexió, és quan veuen perillar el seu estatus. És a dir, quan ja, per exemple, la dona ha demanat el divorci, o quan ja veuen que realment se'ls va treure la custòdia, quan veuen que realment aquesta situació que tenen controlada se'ls va de les mans, aquí pot ser un moment delicat.
Una cosa a tenir en compte és que aquestes amenaces que dèiem que es poden tenir o no prendre seriosament, és que després difícilment davant de la policia o els jutges tenen en compte si no hi ha hagut una violència física demostrable. I, per tant, s'han d'entregar els fills a aquella persona que amenaça. I això ha de ser un patiment horrorós.
Sí, per desgràcia, i comentava abans la companya, les amenaces no es tenen en compte, ja no sols les amenaces que es puguen exercir en aquest cas que parlem de violència vicària sobre els fills, tampoc sobre les amenaces que s'exerceixen sobre la dona, al final en general sobre les víctimes. És molt més fàcil o es té molt més en compte de mostrar violència física, no? En canvi, la violència psicològica moltes vegades es menys té, no? Això, per què passa tot això? Doncs hi ha un sistema que realment ha de canviar, com comentava abans també la companya. És un sistema on el patriarcat està molt, molt, molt arrelat, està molt integrat, i el que fa és d'alguna manera qüestionar moltes vegades els testimonis, no? de les dones i dels fills. Aleshores, aquí es produeix una doble victimització, perquè se la qüestiona. La víctima, després d'haver passat per un procés on ha estat víctima, ha de sentir-se qüestionada i se la revictimitza. I és un, com un doble càstig, per dir-ho d'alguna forma. I això moltes vegades crea molta impotència i allunya a les dones i en general a les víctimes d'iniciar aquests processos i de realment demanar ajuda.
Joan, què et trobes a la consulta en relació a homes i violència? No, tu ens parlaves de tots aquests patrons, de tots aquests models. Què et trobes?
Sí, el que ens trobem és que, clar, l'home pot arribar a reconèixer aquesta ambivalència, normalment ho justifica de diverses maneres, ho sol atribuir a intentar protegir com el menor una mica de l'altre progenitor dolent, per dir-ho d'alguna manera, i clar, i aquí també hi ha una diferència, com explicava abans, entre com es mostra, no?, en públic i en privat. En privat moltes vegades trobes aquest tracte més bueno, és diferent, no?, el que ens trobem. Aleshores, pot arribar a reconèixer en certa manera, però moltes vegades és això, és com està justificat, no?, per l'agressor, perquè d'alguna manera està protegint de l'altre progenitor el qui acusa de voler treure un benefici, com dèiem abans, no?, que moltes vegades es posa damunt la taula el que la dona està presentant una denúncia perquè vol aconseguir algun benefici. Doncs moltes vegades el discurs de l'agressor és aquest que coincideix casualment amb el de la justícia moltes vegades.
I com els ajudes, aquests agressors?
És una tasca molt complexa. Abans parlàvem de prevenció. Aquí diem que és un tema molt de fer prevenció des de l'àmbit educatiu moltes vegades, no? Des de quan s'interioritzen aquests rols de gènere, poder treballar perquè s'interioritzen uns rols de gènere que realment a nivell de valors estiguin d'acord una mica amb la societat amb la que vivim, no? Que estiguin basats amb el respecte, amb la igualtat. També es treballa molt això en un primer nivell. Després, quan ja la situació ha passat, no? El que es treballa moltes vegades és de construir aquests patrons que ja han interioritzat, quan ja no és possible que els interioritzin d'una altra forma, aquests rols de gènere, aquests patrons, és treballar per trencar-los, per deconstruir-los, perquè normalment venen assolits a nivell familiar, no? dels seus pares, del pare especialment, i el que volem és construir un rol de masculinitat molt més igualitari, no? Com us deia, no? I treballem amb aquesta ambivalència de què és el que realment a nivell social, doncs, ens trobem, quins són els valors i quins són els valors individuals que té aquella persona. En concret, hi ha un programa que és referent a tot l'estat espanyol, que es treballa a la Universitat de València, que és el programa Contexto, que és un programa que promou un canvi de conductes i actituds que mantenen aquestes violències, i el que se'ls ensenyen és una sèrie d'alternatives, no? Reensenyar, reeducar, a tenir relacions més saludables, i com us explicava, basades en el respecte, lliures de violència, i una mica que puguin com reaprendre, no?, aquest patró que ells assumien moltes vegades com a normal, com el que han viscut, el que ha estat acceptat pel seu entorn, però no és aquell que realment ajuda a tenir unes relacions igualitàries.
I fa, Joan, també un treball amb els nanos objecte de la violència vicària. Com es pot reconstruir i acompanyar un jove infant que ha patit la violència per part de qui l'ha d'estimar? Això és el més difícil.
Sí, perquè hem de pensar que l'entorn més segur per a un infant hauria de ser la seva casa pròpia, per dir-ho d'alguna manera, i quan en aquest entorn no s'ha donat aquesta necessitat bàsica de seguretat, això fa trontollar moltes coses. Això fa trontollar l'autoestima, la seguretat, la confiança, com es relaciona, com es socialitza amb altres nens, després altres nenes, sobretot, com es socialitza amb iguals, en l'adolescència, etc. No? I aquí hi ha un treball de fons molt gran a fer, perquè és primer que costa que verbalitzin moltes vegades el que ha passat, no? I depèn l'edat encara més. A més, normalment o moltes vegades es combina també amb maltractaments amb la dona, no? I hi ha també aquest trauma, aquesta petjada, no? De que també han vist com han pagat o han insultat a la mare o l'han amenaçat, no? Arriben emocionalment molt tocats, molt afectats, i normalment ho exterioritzen en conductes així més disruptives o poden, a vegades, baix rendiment acadèmic, etc. Va sortint com que no ho poden expressar com ho expressarien els adults, va sortint d'algunes altres formes. Aleshores, primer s'ha de fer tot un treball emocional molt gran per posar paraules una mica al que senten, el que ha passat, intentar doncs construir aquest entorn segur. I és un treball molt a llarg termini. Diem que no és una cosa que es pot fer molt ràpidament, és un treball on s'ha de treballar també amb el seu entorn, amb la família, i també molt en coordinació amb els entorns on el menor està, com per exemple l'escola.
I què passa amb el vincle amb el pare o la mare maltractador per part d'aquesta criatura que ha sigut maltractada?
Doncs moltes vegades és difícil de tornar a fer aquest vincle, perquè aquest vincle doncs, ja s'ha trencat o s'ha afectat moltíssim, i et trobes una mica situacions de tot, depèn en el punt en el que hem detectat o en el punt en el que realment això s'ha aturat, no? El que sí que convé és respectar la decisió del jove, ajudar-lo, acompanyar-lo, i si realment vol intentar refer aquest vincle, doncs en aquest acompanyament intentar ajudar-lo a establir límits, d'intentar construir una relació d'alguna forma més sana, no? També ens trobem moltes vegades que altre home ha assumit el rol de pare, no? I aleshores hem de treballar com una persona ha assumit aquest rol, i l'altra persona doncs acaba sent com, bueno, una persona una mica més satèl·lit amb la que intentem refer un vincle, però que moltes vegades doncs costa molt de fer.
La manipulació perquè els fills no vulguin veure l'altre progenitor seria també considerat violència vicària?
D'alguna forma són fenòmens relacionats, no? És un fenomen que també s'hi utilitza, no? Aquesta alineació dels fills per fer mal a l'altre. És un mecanisme molt potent i que realment doncs és violent. Hi ha violència de per mig moltes vegades. I aquí el que trobem és que el fill no ho percep i ho normalitza, no? Aleshores encara ens trobem una dificultat molt més gran per demostrar, no? Moltes vegades aquest fenomen que en parlem, que fins i tot se li ha arribat a posar un nom d'un síndrome, el síndrome d'alineació parental, doncs és una cosa que hi trobem i que està relacionada, i que fins i tot hi ha gent públicament que ho ha arribat a utilitzar com a sinònim de violència vicària. Per exemple, la ministra Montero, unes declaracions va assimilar l'alineació parental va substituir alineació parental per violència vicària. D'alguna forma podríem dir que està relacionat i que l'alineació parental és un mecanisme més de violència vicària.
Avui a l'Ofici d'Educar, la violència vicària.
Els drets de la infantesa no passen per preservar el contacte amb el pare maltractador, sinó per viure en un ambient lliure de violència. Alba Alfagema.
L'Itziar Prats, víctima de violència vicària, ens explica en què consisteix el projecte educatiu El latido de las mariposas.
Es un proyecto educativo y social que nació de este acto brutal de violencia vicaria gracias a Isabel Gallardo Sánchez, una ciudadana que actuó en lugar de mirar hacia otro lado. Ella desarrolló un proyecto educativo para dar a conocer la violencia de género. Pensó que la educación es la forma de acabar con esta violencia y, por tanto, cuanto antes empecemos a educar en la no violencia, antes cambiará nuestra sociedad. Ambas estamos dando a conocer el proyecto en todos los sitios a los que tenemos acceso, gracias también al apoyo de miles de personas que se suman cada día al aleteo de las mariposas para provocar un cambio en nuestra sociedad, de forma que seamos más respetuosos y respetuosas. Facilitamos el proyecto a quien quiera conocerlo y aplicarlo de forma desinteresada, y estamos llegando a centros educativos de todo tipo, asociaciones, ayuntamientos, centros de mayores. Y por otro lado, a través del símbolo de la mariposa que identifica nuestro proyecto, tejemos mariposas de ganchillo para visibilizar esta violencia. Nos gustaría que se conociera a nivel internacional como símbolo contra la violencia de género. Tenemos una página web donde podéis conocer más sobre el proyecto, que es www.latidomariposas.com.
Avui a Catalunya Ràdio, l'Ofici Educa, en temps de suplement la violència vicària, hem parlat amb l'advocada Júlia Humet, especialista en violència masclista, hem parlat amb el psicòleg Joan Roa i ara parlem amb l'Alba Alfajeme, psicòloga, especialista en violència masclista. Diu la psicòloga Alba Alfajeme, la violència vicària té un únic objectiu, infligir un dolor extrem a les mares a través dels fills en comú, que esdevenen objectes pels agressors per fer mal a l'exparella, una violència per substitució utilitarista, per retenir les mares, que passa per la cosificació de les criatures i que pren diferents formes fins a l'extrem d'assassinar els fills, que enterra les mares en vida, un tipus de violència masclista molt estès però invisibilitzat perquè altre cop els infants han estat els grans oblidats. Alba Alfajeme, benvinguda.
Hola,
quin és, Alba, aquest deute que tenim amb la infància? 42 menors morts en els últims 8 anys.
Sí, és terrible. Les dades són terribles i realment evidencien aquest deute, no? Aquest deute amb la infància que de cop i volta comencem com a societat a adonar-nos, no? De que aquestes criatures que han viscut en aquests entorns de violència masclista també han patit aquesta violència. De fet, aquesta violència vicària, que és una forma de violència masclista, té moltes cares, no? Des de, com ara estàveu comentant, des de la més extrema, però també la més psicològica, aquesta manipulació per posar-los en contra doncs de les mares o fins i tot arribar-los a aïllar de la mare, però també de l'entorn de la mare, no? D'alguna forma és un tipus de violència que havíem arribat a naturalitzar i ja et dic, fins i tot era terrible, no? Perquè fa uns anys enrere no eren ni considerades víctimes directes. Ara, per sort, però també per desgràcia, perquè hem hagut de ser conscients d'aquests casos tan extrems, comencem a veure aquestes criatures com a víctimes directes, com que tenen una afectació important quan realment hi ha una violència masclista en aquest entorns on viuen.
Alba, com a psicòloga, aquesta cosificació dels fills seria el que els permetria fer mal als propis fills?
Sí, aquí es produeix un fenomen que també sabem que es produeix en el cas doncs, de la violència masclista en les parelles, exparelles, en les dones, no? Es produeix tot el fenomen aquest de la... Hi ha gent que parla de la deshumanització, la cosificació, no? D'alguna forma hi ha una relació no des del vincle emocional, sinó des d'aquell objecte, no? D'alguna forma, que pot ser utilitzat per agredir a la seva parella o exparella, no? Per tant, és aquesta voluntat de ferir en aquesta dona perquè has perdut aquest control, no? Del que estava parlant, per exemple, del Joan. Per tant, és una reacció molt normalitzada dintre el patriarcat perquè sempre s'utilitza aquella escletxa per poder atacar, per poder danyar en allò més profund a les dones.
Alba, des del teu punt de vista, què s'ha de fer perquè no passi un nou cas com el que hem tingut fa no res a Barcelona amb la mort d'una criatura de 2 anys i que després el pare s'ha suïcidat? Com es pot evitar això?
Bé, això també és una, com abans comentava, és una pregunta molt complexa perquè realment és un problema multidimensional, té moltes arestes, però el que s'ha evidenciat és que cal activar, cal d'alguna forma millorar aquests mecanismes de protecció, no únicament a les dones, no? Perquè també sabem doncs, que hi ha aquests assassinats de dones, sinó també que aquests mecanismes de protecció donin resposta a aquestes amenaces o aquestes situacions de risc que poden viure aquestes criatures, no? Per tant, activar i millorar aquests mecanismes de protecció. També cal, i jo sóc una ferma defensora de que cal que hi hagi molta més recerca en aquest àmbit. No estem parlant de fets aïllats, no estem parlant de casos que no tenen una vinculació entre ells, sinó que estem parlant d'un fenomen estructural que tenim un problema com a societat i que, per tant, cal investigar, cal entendre quins indicadors, per exemple, hi ha al darrere d'aquestes situacions, no? Perquè ens ajuden a entendre molt millor aquesta violència i, a més, també ens ajuden a ser molt més efectives a l'hora de portar a terme, per exemple, aquests mecanismes de protecció. I com no, seguir-ho posant al centre del debat social per desenvolupar, no, d'alguna forma, o per empènyer, no, perquè les polítiques públiques tinguin en compte, no, realment les necessitats i sobretot a partir dels testimonis de les dones i també dels seus fills i filles, no, perquè com dèieu, durant molt de temps aquestes criatures han estat absolutament silenciades, no? Per tant, jo crec que és una necessitat clau, no, doncs de posar-los al centre i a partir d'aquí començar a construir o millorar tot aquest sistema de protecció i acompanyament del que he vist. exposem.
I dius, Alba, que hem de tenir molt en compte no exposar criatures soles a persones que estan exercint la violència. No es pot ser un bon pare si la teva forma de relacionar-te amb els que teòricament estimes és la violència, si utilitzes la por i l'amenaça per aconseguir el poder i el control sobre les persones amb qui convius i no t'adones que això els destrossa l'autoestima, la confiança i la seguretat. No pots ser un bon pare si no t'adones del dolor que suposa per una criatura viure enmig de la violència. Això ha de ser categòric, és així?
Jo, per tota l'experiència que tinc, els casos que he anat veient, sempre hi han cicatrius en aquestes criatures, sobretot en aquest benestar emocional, no? Tot això que parlava abans també d'aquesta salut mental, quan creixes en un entorn violent. I d'alguna forma jo crec que és molt important tenir clar i posar també un altre cop sobre la taula un tema que també tenim pendent, en majúscules, que és aquesta violència psicològica. Quin problema tenim? Que com a societat ens hem enfocat molt en la violència física, també és allò més fàcil, no? Pensem que veníem d'un nivell d'invisibilització extrema, per tant vam haver de començar a construir aquesta identificació a partir d'aquesta violència física i hem anat caminant i ara ens trobem en una necessitat imperiosa de començar a parlar d'aquesta violència psicològica, perquè cal avaluar no únicament les situacions en les que hi ha un risc mal físic per la vida d'aquestes criatures o d'aquestes dones, per tant és molt important, no? que tinguem clar que evidentment doncs, les valoracions de risc, per exemple, que es fan a nivell policial, tenen en compte, no? Aquella possibilitat de que hi hagi una agressió extrema o amb risc de mort, però també s'ha de començar a tenir en compte el risc per la salut emocional i mental d'aquestes criatures. Quin impacte està tinguent tot això en el seu desenvolupament, no? Perquè d'alguna forma, com abans explicava la Júlia, estem confrontant aquestes criatures en un dia a dia amb entorns violents i no únicament això. Quan les mares fan un pas, denuncien, encara els seguim exposant a unes situacions que són situacions de violència psicològica refrendades per aquest sistema, i podríem parlar, per tant, d'aquesta violència institucional, que els estem confrontant aquestes criatures, això que deia la Júlia, no? Haver de passar una hora a la setmana amb el teu agressor, no? Per tant, en aquest sentit, és molt important tenir en compte la salut mental de les criatures, perquè fins al moment no s'ha tingut en compte.
Quin és l'estigma, tu ara ho deies, que pesa encara sobre les dones que pateixen la violència masclista, no? Que sobre elles recau el pes a sobre de la culpa i de la vergonya.
Sí, això és, si ens hi fixem, qualsevol víctima d'un altre fet delictiu, no li pengem els estigmes que pengem a per exemple, a les dones que pateixen aquest tipus de violències masclistes. Perquè amb les dones que pateixen violències masclistes, encara, no, la nostra societat patriarcal les identifica com a persones vulnerables, febles, dèbils, no? D'alguna forma, és com que l'entorn comença a disparar contra la seva autoestima. Per tant, les dones no únicament han de fer front a aquests agressors, sinó també a tot un entorn que les està assenyalant, no? D'alguna forma, a més, les situen també com a responsables d'alguna cosa, no? Aquesta culpa, aquesta vergonya que també construïm, no?, sobre les espatlles d'aquestes dones. De fet, penseu que hi ha moltes dones que prenen consciència de la situació de violència que estan vivint quan hi ha, per exemple, la primera agressió contra els seus fills i filles. Però és que hem de pensar que la situació de violència, com que té d'alguna forma tantes derivades també en l'entorn, perquè no és fàcil trobar elements de suport en el que les dones es puguin sentir acompanyades, sense cap tipus d'estigma ni sent jutjades, no? Per tant, han de fer front a l'agressor, però també a aquest entorn tan agressiu, no? I per tant, en moltes ocasions prenen consciència realment quan l'home, quan aquest agressor traspassa la línia, per exemple, d'aquesta agressió física contra els seus fills i filles.
Tu parles, Alba, de la violència institucional que parteix, ja ho hem dit, no?, d'aquest model d'abordatge d'idees patriarcals. Com a societat, mancances a l'hora d'abordar la violència vicària des del teu punt de vista?
Com deia la Júlia i en Joan també, hem de ser conscients que el nostre sistema ha estat creat, pensat i decidit per homes a partir del que ells vivien. Per tant, això també té a veure amb el sistema judicial, per exemple, en el que es troben aquestes dones, com explicava, per exemple, la Itziar Prats. No? Què vol dir això? Això vol dir que si no comencem a entendre que hi ha una desigualtat estructural que té a veure amb quin tipus de fets delictius patim les dones, pel sol fet de ser dones, i també les criatures, val? No entendrem res. Per exemple, no? Durant molt de temps ha costat, o això per exemple que estem veient, ha costat moltíssim que entenguéssim que una criatura sola amb un agressor això tindria unes implicacions emocionals. Per sort, com deia la Júlia, no? Gràcies a aquesta nova llei, doncs, algunes barbaritats judicials que s'han fet ara sembla que tenen un fre, no? Però també aquí al darrere hi ha tota, per exemple, tots els mites de les denúncies falses, no? D'alguna forma, això ho comentava l'Itziar Prat, la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere com un element essencial en les formacions dels operadors judicials que hauran de prendre decisions sobre la vida d'aquestes dones i aquestes criatures. Perquè és molt fàcil desqualificar, per exemple, el testimoni de les dones o de les criatures, no? D'alguna forma, penseu que el sistema judicial ha estat molt orientat perquè... allò que dèiem, com que l'han pensat els homes des d'aquesta mirada patriarcal, el que havia passat sempre en els homes eren delictes, per exemple, en l'àmbit públic, per tant, per part de desconeguts. De cop i volta ens trobem que les dones, bàsicament, els fets delictius que més patim són aquells fets delictius que els perpetuen persones amb qui tenim un vincle afectiu. Per tant, això també implica una sobrecàrrega emocional que ara mateix al sistema judicial li està costant molt de sostenir, d'entendre, no? I tot això té impactes, per exemple, com la memòria, tot el tema de la teoria de la memòria del trauma, no? En el sentit de dir, no hem de desqualificar una dona o una criatura perquè en un primer moment a la denúncia no explica un detall que després, a partir de fer teràpia, per exemple, emergeix aquest record. Tot això són elements que cal entendre, posar-los en context i desmitificar totes aquestes idees, com per exemple això de les denúncies falses, no? Per tant, cal feminitzar tot aquest sistema judicial.
Alba Alfageme, quins són els valors que tu creus que hem de transmetre a les noves generacions per trencar amb tot això?
Jo crec que és imprescindible incorporar aquesta mirada de gènere, incorporar tot el que ens estan explicant els feminismes, perquè al final, és el que diem, no és una violència aïllada d'un individu contra un altre individu, sinó que és una violència estructural que té molt a veure amb un sistema, amb una forma de funcionar que ha estat alimentada per aquesta desigualtat entre homes i dones. I això estem veient que no ha que no paren perquè vinguin generacions noves. Estem veient, per exemple, que les generacions joves estan reproduint aquest tipus de relacions violentes, aquest tipus de relacions on hi ha aquest abús de poder dels homes envers les dones. Per tant, cal una educació en la igualtat, cal incorporar tots aquests valors que ens aporten els feminismes, no? Com m'agradaria fer un parèntesis, que el feminisme és la idea radical de que les dones són persones, per tant, tampoc caure, no?, amb aquests prejudicis que hi ha gent que té envers aquest concepte, i sobre sobretot, no?, entendre també, oferir alternatives, no?, a les relacions violentes, no?, perquè d'alguna forma construir una societat feminista, no violenta i sobretot igualitària.
Avui a Catalunya Ràdio, la violència vicària.
Un de cada 10 nens a l'estat espanyol viu situacions de violència masclista. Aina Troncoso.
Alba Alfageme, Joan Roa, si ara mateix ens escolta una mare en una situació de violència vicària, què li diríeu?
Doncs jo li diria... Passa, Alba.
Qui comença?
Jo crec que el que és molt important és que, primer de tot, no s'espantin al sentit de dir hi ha solucions, hi ha alternatives, el que hem de fer és, primer de tot, parlar amb aquesta criatura, saber, no?, com es sent, com està, i començar a buscar respostes fora. El que és molt important és que intenti parlar amb algú del seu entorn, que trenqui aquest silenci, que trobi persones, no?, que sàpiga que tenen sensibilitat i que li poden fer de mirall, per tant, que la poden escoltar i acompanyar, i començar, allò que deia la Júlia, a buscar aquest assessorament, aquesta informació, perquè hi ha sortida, perquè hi ha alternatives i perquè hi ha moltes dones i moltes criatures que han patit violència i se n'han sortit.
Sí, sobretot és el que deia l'Alba. Al final és poder explicar-ho, no?, de poder buscar recursos, que també ho comentava la companya Júlia, i sobretot també normalitzar molt aquests sentiments de culpa, vergonya, impotència, moltes vegades que es viuen en aquesta situació, no?, que és normal que apareguin i que d'alguna manera doncs és la petjada, no?, o és la conseqüència de tot això i del que ens fan creure moltes vegades que no és cert, no?, de que aquesta situació, doncs, la provoca moltes vegades des de l'àmbit, no?, des de dintre, i no, i moltes vegades és de fora cap a dintre.
I Joan, el missatge per aquell que exerceix aquesta violència, malgrat no n'estigui satisfet, malgrat no pugui gestionar la seva ràbia, el seu malestar d'una altra manera?
Doncs el missatge és que d'aquesta situació se'n pot sortir, que hi ha camí, que moltes vegades doncs hi ha homes que arriben a demanar ajuda i que realment fan un procés de canvi i que es pot fer, no? I que moltes vegades es pot aturar. I que moltes vegades, doncs sí, d'alguna manera estem reproduint models que hem vist dintre de les famílies i que d'alguna manera, doncs, inconscientment moltes vegades s'acaben reproduint i que no n'acabem de ser conscients, però en el moment en què siguem conscients de que està passant alguna d'aquestes coses, hem de demanar ajuda i hem d'intentar, doncs, aturar aquesta situació com sigui.
Doncs avui n'hem parlat avui a l'Ofici d'Educar la Violència Vicària amb la Júlia Humet, advocada especialista en violència masclista, amb l'Alba Alfajeme, psicòloga especialista també en aquesta violència, i amb el Joan Roa, psicòleg, i que també treballa amb persones que exerceixen aquesta violència i que reben aquesta violència. Moltíssimes gràcies. Esperem haver posat una mica de llum en un tema tan complex i tan dolorós com aquest. Gràcies a Alba, Joan i Júlia. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
Eva Bach, benvinguda. Avui no hem de confondre les crisis emocionals amb la manca de salut mental.
Bon dia i moltes gràcies, Elisabet. Doncs sí, la lliçó del coronavirus d'avui té a veure amb la salut i les emocions, que són dos dels tres punts que vàrem comentar que abordaríem aquest curs, i la idea clau és aquesta, que no hem de confondre crisis emocionals amb manca de salut mental. Quan parlem de l'increment dels problemes de salut mental que la pandèmia ha causat, o a vegades no els ha causat, però sí que els ha fet emergir o els ha incrementat, doncs hem d'anar amb compte de no catalogar com a trastorns mentals el que són crisis emocionals, naturals, inherents a la vida i a la situació que estem vivint. Sentir i expressar el dolor, el neguit, l'angoixa, les pors, la frustració, la tristor, la ràbia i altres emocions ingrates que implica el fet de viure o que en generen circumstàncies adverses com les que ens està tocant afrontar, doncs no tan sols no és símptoma de malaltia mental, sinó que és saludable i precisament hem d'acollir-ho, hem d'acompanyar-ho i hem de calmar-ho perquè no deixi de ser saludable, perquè no derivi en trastorns més seriosos o persistents. Hi ha desequilibris emocionals que són inevitables i jo, a més, penso que són saludables, fins i tot beneficiosos. Ara, amb això, no vull dir que siguin agradables, que no ho són gens, ni que haguem de desitjar-los, que de ganes no en tenim cap ni una, ni tampoc que haguem de fregar-nos les mans pels guanys que ens puguin reportar o dir, ai, que bé, que aquest desequilibri m'ajudarà a ser més humana o em farà créixer com a persona. No, això tampoc no cal, Elisabet. Però sí que és veritat que els desequilibris emocionals no sempre són perjudicials. Moltes vegades pensem equivocadament que salut mental o equilibri personal impliquen absència de crisis, absència de desequilibris, absència d'emocions intenses. I això no és així en absolut. Viure en equilibri constant, jo m'atreveixo a dir que és pràcticament impossible. No sé, alguna il·luminada o algun il·luminat, jo encara no he arribat i no sé si arribaré en això. Et diré més encara, la persona que no es desequilibra mai és bastant probable que estigui desconnectada de les seves emocions profundes, que s'hagi insensibilitzat o aïllat de la cara més difícil o més amarga de la realitat, que fugi, que s'evadeixi o que s'ocupi constantment, que faci moltes coses per no connectar-hi amb el seu ser profund i per no patir amb tot allò que fa patir.
I Eva, què has constatat?
Doncs mira, Elisabet, estic constatant una cosa que m'admira i em meravella, i és que estic detectant una capacitat de resiliència molt bonica en persones que han patit alguna crisi profunda durant la pandèmia i que han buscat ajut, s'han fet preguntes, s'han escoltat per dins, han mirat de conèixer i de comprendre's una mica millor, s'han fet algun replantejament vital important. Ara començo ja, doncs, això, no? A trobar-me aquestes persones en les formacions, a les xerrades, a les escoles. Moltes d'aquestes persones que han passat per desequilibris i han estat capaces de remuntar-los, doncs se les veu com més equilibrades que les que no s'han desequilibrat en cap moment. És a dir, desprenen un aroma com molt agradable de veritat, d'humanitat i d'humilitat. I jo penso que això probablement sigui, Elisabet, perquè l'equilibri veritable està fet de desequilibris que s'han pogut transmutar.
Eva Bach, salut mental per tothom. Un petó ben gran i fins a la propera setmana.
Molta salut i molts petons.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
La setmana vinent parlarem a l'Ofici d'Educar del que vol dir ser nena a l'Afganistan amb Nadia Gulam, Mònica Bernabé i Antoni Pérez, de Save the Children. Acabem amb I tu, sols tu, el diluvi. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons, i fins a la setmana vinent. Aquí l'Ofici d'Educar. Gràcies, Roger. Bon diumenge.
Una abraçada, Elisabet. S'acosten els senyals horaris. Reprenem el fil.
Amb el sol que esclata les flors, un oasi a mar pels teus enemics.